butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
I un dilluns més obrim nova plana dels drets de butxaca amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia, Anna.
Jan, de quin dret ens vols parlar avui?
Doncs avui parlarem d'allò que les últimes setmanes ha estat un clàssic, que són les vagues. Tenim els mestres, bé, jo crec que no falta cap col·lectiu al país que no exerceixi el dret a vaga, però
exacte,
especialment els mestres últimament, sí, sí.
Mestres, metges, fa uns mesos teníem també els maquinistes de Renfe, no?, que feien, de Renfe i Rodalies, que feien vaga. Doncs
correcte,
avui anem a veure una mica, no?, perquè a vegades pensem, clar, tenim ganes de reivindicar els nostres drets laborals, tenim ganes de manifestar-nos, però com ho hem de fer això, no?, perquè no ens afecti en el nostre futur laboral, perquè no ens puguin sancionar. Com
exacte,
funciona el dret a vaga?
Hem de fer-ho de manera curosa, no?, i seguint com amb tot els procediments que tenim establerts. A l'inici, ostres, jo pensava, no?, de quina manera ho abordem, i m'imaginava, no?, professors en una reunió de claustre, no sé si amb algun policia infiltrat o no, això ho haurà de determinar el govern, però en tot cas, ostres, amb aquella cosa de, amb aquest aire que es respira, hem de fer alguna cosa, ens fem vaga, no fem vaga, què passa si tallem un carrer o si sancionem, si ens poden sancionar si tallem un carrer, o hem de preavisar les autoritats, és a dir, una mica com ho hem de fer, no? Al final, una realitat doncs, en la que jo crec que molts mestres, molts docents, s'estan trobant en les darreres setmanes, oi? Doncs la idea és justament dedicar el programa d'avui a desgranar tot plegat, no? Aquest dret a vaga, com funciona? Certament, centrant-nos una mica en l'àmbit doncs, dels mestres i dels funcionaris en general, no deixem de ser funcionaris, els mestres, perquè no es tracta només, no?, de deixar de treballar, aquesta cosa de no anar a treballar, deixar de treballar, sinó que bueno, té tota una història al darrere, que també avui voldrem explicar, i problemes a la butxaca. Això toca la butxaca i pot arribar a tocar fins i tot, no?, com deies tu, el futur laboral. Per tant, enmig de tantes reivindicacions, mirarem de veure doncs, de quina manera es pot fer per tal de fer-ho correctament, amb seguretat i el més responsable possible.
Doncs som-hi. Tot això on està regulat? Quin és el marc legal del dret a vaga?
Doncs en la normativa catalana, estatal, espanyola, ara hi entraré, però abans vull fer una prèvia sobre una mica d'on venim, no? Per situar-nos en el context en el qual vivim, sobretot a Europa. Jo crec que hem d'entendre que el dret a vaga està regulat d'una manera molt diversa en funció de cada país. De fet, els nostres veïns europeus, francesos, italians, alemanys, en cadascun dels països tenen restriccions severes, fins i tot, en aquest àmbit. Oi? En el cas de França, que és el país més proper que tenim, potser no, el seu Tribunal Suprem no reconeix dret específicament per a estudiants, he de dir que els estudiants ni a França ni enlloc, des d'un punt de vista jurídic, tenen dret a vaga, mai, perquè per definició no produeixen res. Si entenem el coneixement com que no es produeix, no? Però ja m'entens. No es tracta d'un dret a vaga que exerceixin els estudiants, per manifestar, això són altres qüestions, però no dret a vaga, no. Doncs França, el Tribunal Suprem m'ho diu de manera expressa, fins i tot amb els autònoms. No? És a dir, aquest recull legal no hi és. A Itàlia, en el cas de les forces de seguretat, està totalment vetat. I a casa nostra, en el cas dels militars, doncs, també hi ha unes restriccions molt fortes. I a Alemanya, que potser és el cas més paradigmàtic, més enllà de que la seva Constitució no recull la vaga com una forma explícita, en el cas dels funcionaris públics, fins i tot la tenen prohibida, no? Perquè es considera que hi ha un deure de lleialtat a l'Estat, al final, un treballador públic. I aquesta contribució, aquesta prohibició la confirma el seu Tribunal Constitucional. Bé, una mica per tenir aquest marc europeu, en el nostre cas, d'on venim, no? Doncs venim d'una història curiosa, també, perquè, evidentment, durant la dictadura franquista això era un delicte tipificat en el Codi Penal, per tant, bueno, que hem d'explicar als que ens escolten sobre si es podia o no es podia fer vaga en temps de Franco, evidentment no, però es produeix un canvi que arriba abans de la Constitució. Després la Constitució ho blinda. Però hi ha un canvi que és amb un reial decret de l'any 77 que està actualment vigent, i que és una norma preconstitucional, és a dir, la Constitució és del 78. No?
Uh-huh.
I en aquell reial d'aquest, doncs sí, que és quan s'estableix aquest dret a vaga, s'accepta, i per tant és l'inici que després en la Constitució es reculli com a tal, com a dret fonamental, aquest exercici del dret a vaga, que actualment el tenim recollit en allà. Però és cert que allà es parlava de treballadors, en règim laboral sobretot. Per tant, l'àmbit dels funcionaris quedava una mica buit. És més, si l'any 80 el govern hagués volgut prohibir la vaga als funcionaris, una mica com el que han fet a Alemanya, si féssim una lectura estricta de la Constitució, bueno, haguéssim hagut de veure quin recorregut hagués tingut això, si hagués pogut ser possible o no. Dic l'any 80 perquè ja l'any 81, parlàvem quin marc jurídic, uh-huh, arriba una de les sentències més importants en aquest àmbit, no? On es desgrana, on es conclou de quina manera aquest dret es pot exercir, no? I quina tipologia de dret és, no? Que és una sentència del Constitucional de l'any 81, que a dia d'avui és vigent, plenament vigent, i que serveix doncs de base. I allà el Tribunal Constitucional ens diu, escolta, això és un dret individual que s'exerceix de manera col·lectiva i que, per tant, cap altra normativa doncs pot buidar-ne el seu contingut. Bé, després en diverses normatives d'àmbit més administratiu, doncs s'ha anat concretant, en el cas dels funcionaris, doncs aquest dret, que sí que certament també gaudeixen els funcionaris públics i, per tant, els mestres.
Mm-hmm. Doncs ara que hi hem posat una mica de base jurídica, no?, en tot això, en el dret de la vaga, anem a veure una mica com l'apliquem a nivell pràctic.
Doncs a nivell pràctic, clar, a l'inici parlava, no?, ostres, això de si ens poden identificar si anem en una vaga, si podem tallar vies o no podem tallar vies. El que hem de tenir en compte és que és cert, no?, que en aquestes darreres setmanes, darrers mesos, hi han hagut moltes reivindicacions docents, no? I aquí els Mossos d'Esquadra és cert que han identificat una setantena de mestres, llegíem no fa massa, i pues, per talls a rondes de Barcelona, les entrades, etc. Clar, aquí sorgeix la pregunta de això ho poden fer? Al final no estaven exercint cap tipologia de violència, no? Estaven simplement en allà tallant aquestes vies. Per una banda, el govern el que ens ha dit és, escolti'm, no hi ha un protocol. No hi ha un protocol policial que digui què han de fer els Mossos d'Esquadra en el cas de que hi hagi o no un tall de via. I per tant, aquí, com que no hi ha un protocol concret, el que s'apliquen són criteris de seguretat. I en aquests criteris de seguretat i, evidentment, de proporcionalitat, el que s'entén és que si aquest tall està posant en risc la seguretat, l'ordre públic, aquí sí que la policia tindria la potestat de restringir la circulació, d'identificar els assistents, encara que no hi hagi violència, no?
Uh-huh.
Clar, això és una discrecionalitat a punt teòric. Discrecionalitat no implica arbitrarietat, eh? Discrecionalitat vol dir que davant de múltiples opcions vàlides tècnicament i argumentades, doncs hi ha la potestat d'escollir quina es tira endavant, eh? Però això no vol dir arbitrarietat, que evidentment seria fora de mida. Per tant, hi ha aquesta discrecionalitat, per tant, de considerar la proporcionalitat o no d'actuar. Uh-huh. Aleshores, hem de veure com això evolucionarà. Però és cert que en els casos doncs s'aplica el que estableix fins i tot la coneguda llei Mordassa, que havia hagut de ser derogada, però que continua plenament en vigor.
Clar, aquí t'anava a dir, aquí hi entra en joc també el dret a la manifestació, no? No només el dret a vaga.
Correcte, sí, al final són dos drets que van molt lligats. El dret, efectivament, a reunió és un dret, a manifestar-se és un dret també reconegut constitucionalment, i són dos drets que sovint conviuen, però hem de tenir en compte que, clar, aquests drets també han de conviure en un entorn, en una societat doncs que també no deixa de funcionar. Per tant, doncs a vegades hi ha aquest xoc.
Uh-huh. Ara hem estat parlant d'identificacions, detalls, més en el moment en què sortim al carrer a manifestar-nos per donar sentit a aquesta vaga, però clar, això també hi ha el fet que no anem a treballar, i has dit abans que això ens pot tocar la butxaca i fins i tot l'expedient. Com va això?
Efectivament, això ens toca la butxaca, segurament és una de les preguntes primeres que es fan als mestres o qualsevol treballador, a dir això, com m'afecta, no? Doncs efectivament, fer vaga té un cost econòmic.
Uh-huh.
Té un cost econòmic perquè en termes legals el teu contracte és com que aquell dia queda suspès i per tant perds el salari del dia. Que ara m'aventuro i si no m'equivoco estem parlant de centenar d'euros, si no m'equivoco.
Uh-huh.
El dia. Però el que hem de tenir en compte és que una cosa és que tu exerceixis aquest dret i ets conscient doncs, que perdràs aquesta retribució, però per no perdre també la protecció legal com a treballador, sí que has de tenir en compte que a la vaga s'ha de comunicar degudament el que se'n diu, no?, l'autoritat laboral. Home, evidentment, doncs, si és un mestre, doncs s'haurà de informar i comunicar en el departament. No és que ho hagi de ser una acció individual de que cadascú hagi de dir-li al director del seu centre. No parlem d'això. Per què dic aquesta obligació de comunicar-ho? Doncs perquè el que no es pot fer és fer vaga sense haver-ho informat. De fet, hi ha un formulari, hi ha a la web de la Generalitat de Catalunya, on el tràmit per tal de poder informar doncs, està disponible. No?
Uh-huh.
Això per una banda. En el cas que hi hagi manifestacions en el carrer, també s'ha d'informar de per on transcorrerà aquesta manifestació, etcètera, etcètera. Per què? Doncs pel que dèiem abans, hi ha uns criteris de seguretat, hi haurà d'haver una mobilització segurament policial, no perquè hi hagi d'haver actes violents, però quan hi ha actes multitudinaris, doncs evidentment això suposa una alteració de la normalitat i per tant això ha de comunicar-se i això sí que s'ha de fer. És a dir, a vegades s'han produït algunes vagues o manifestacions de manera espontània, disculpeu, però en aquest cas no hi hauria aquesta protecció total. No?
Mm-hmm.
En el cas de l'àmbit que ens ocupa generalment els serveis públics, sí que és veritat que el termini és una mica més ampli que si parléssim d'una empresa ordinària. I generalment es parla d'uns 10 dies amb antelació doncs, per poder-ho explicar i que es puguin organitzar els dispositius. En d'altres casos, en cas d'empreses, etc., podrien ser uns 5 dies.
Uh-huh. I si no comuniquem aquesta vaga, si la fem per sorpresa, que deies, què ens pot passar?
I clar, la vaga aleshores podria ser declarada il·legal.
Uh-huh.
I declarar una vaga il·legal implicaria no només una pèrdua de salari, que això ja ho assumim, encara que sigui dins de la legalitat, sinó que perds la protecció i l'administració, i per tant estaries faltant en el teu lloc de feina de manera injustificada. I l'administració o l'empresa doncs aquí podria aplicar sancions disciplinàries greus, perquè no hi ha un motiu que ho justifiqui. La vaga, cadascú hi està d'acord o no, la pot secundar, és un dret que tens. Per tant, aquest dret el que fa és emparar-te, de dir, escolta, jo aquest dia no vinc a la feina perquè m'emparo en el meu dret a vaga. Clar, si aquesta vaga és inexistent, perquè ens l'hem muntat entre nosaltres, per dir-ho de manera molt, molt col·loquial, doncs no hi ha aquesta protecció.
Uh-huh.
Per tant, això ho hem de tenir molt en compte. I deia abans, aquesta responsabilitat de comunicació no és una responsabilitat individual de cada treballador, de cada mestre, o no. Això és una responsabilitat doncs, que els sindicats, que els comitès organitzadors han de fer de manera global, com deien el Departament d'Educació en aquest cas, no? Perquè tu no has d'explicar en els teus caps en aquest moment concret si faràs o no faràs vaga, a no ser que tu siguis una de les persones doncs, que ha d'anar a treballar per garantir els serveis mínims. Per tant, hauràs de tenir una comunicació. Però si no, si la fas, no tens per què informar-ho amb antelació. Simplement sàpigues que se't descomptarà del sou.
Uh-huh. I com dèiem, informar-ho és responsabilitat dels sindicats o dels comitès. I,
correcte.
Jan, anem ja tancant algunes idees finals sobre aquest dret a la vaga?
Sí, doncs a veure, per tenir-ho molt present, com tots els drets, no es tracta d'un dret absolut. I si bé és cert doncs, que a casa nostra és un dret reconegut i fonamental, perquè està en aquell capítol d'especial protecció, no?, de la Constitució, és un dret que està subjecte a tant al manteniment dels serveis essencials, ho dèiem ara, els serveis mínims, a la seguretat ciutadana, no?, i que no complir amb els serveis mínims i no complir amb els requisits de convocatòria doncs també pot ser un motiu de sanció disciplinària. No? Per tant, aquesta primera idea de que no és un dret absolut com cap ho és.
Uh-huh.
En segon lloc, lligat al primer, la comunicació és fonamental. És fonamental perquè una vaga o mal convocada o no comunicada en el marge que estableixi la normativa, pot ser declarada il·legal i, per tant, això pot posar en risc la protecció d'aquells qui vulguin exercir-la. Per tant, compte en tenir clar que això és així. Generalment, quan ho fan sindicats majoritaris o sindicats doncs, que estan avasats a fer-ho, no hauria d'haver-hi problema, però tinguem en compte aquesta qüestió. Uh-huh. I, finalment, pel que fa a les actuacions policials, sí que és cert que, en aquest cas, els Mossos d'Esquadra tampoc és que tinguin un manual de si es poden o no es poden tallar vies, i, per tant, l'actuació dependrà de, com deia abans, la discrecionalitat i la proporcionalitat del risc que es pugui valorar en cada moment. En general, facilitar la identificació hauria d'evitar denúncies per desobediència. Si jo no estic fent res mal fet, res fora de lloc, no hauria d'haver-hi cap problema. No? Per tant, ostres, fem-ho, però fem-ho correctament.
Exacte. I un dels temes que has comentat, no?, que és important complir els serveis mínims perquè si no podria ser motiu de sanció, això vol dir que si a nosaltres ens toca fer serveis mínims no ens hi podem negar, no, Jan?
Sí, jo entenc que aquí, per una qüestió organitzativa interna, doncs sí que hi deu haver algun tipus de comunicació, de dir, escolti, qui té previst fer vaga i qui no, i per tant qui ha de garantir això. Sí que és cert que el fet de que hi hagi serveis mínims no implica que en aquells dies hi hagi d'haver avaluacions, hi hagi d'haver avançaments de temari. De fet, hi ha gent que fins i tot pot considerar fer vaga i no es manifesta i va al seu lloc de treball, però no exerceix les funcions que li correspondrien en un dia de normalitat. Uh-huh. I això, per tant, també es consideraria fer vaga. No? Però sí, aquests serveis mínims s'han de complir i correspondrà doncs, al centre trobar els mecanismes per fer-ho, per garantir-ho.
Doncs, Jan, moltes gràcies per explicar-nos avui en detall, no?, aquest dret a vaga que últimament moltes persones estan exercint per defensar els seus drets laborals, per reclamar millores, i sempre va bé, no?, saber una mica les bases d'on venim, de quin és el marc jurídic que hi ha al darrere per saber amb garanties què podem fer i què no podem fer.
Correcte, sí, sí, la vaga és una eina garantida, una eina que tenim com a treballadors, funcionaris o no, i que, per tant, doncs, està bé conèixer-la, està bé exercir-la i saber com es pot fer, no?, per saber doncs, quines conseqüències té i que, no, i que tampoc posem el risc al nostre futur professional.
Doncs moltes gràcies, Jan. Ens retrobem un altre dia a Drets de Butxaca.
Molt bé, moltes gràcies i fins la propera.